Molt bon dia, què tal, com esteu? Bé, oi? Perquè és divendres. Som divendres 29 de setembre de 2023 i a Ràdio Vilafranca, a Canal 20, a Ràdio Sant Sadurní i a Domenys Ràdio engeguem el Penedès en xarxa. Un Penedès en xarxa que comença ara i acabarà a les 12 i on es notarà que és divendres, però també hi haurà teca. Us presentem com aniran aquestes 3 hores. D'aquí uns minuts, ja està a costat nostre, saludem el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens explica com anirà la meteorologia aquest cap de setmana. I tot seguit els esports, és divendres i toca prèvia dels partits més destacats i entrevista avui amb el tècnic del Noia, Pere Bàries, que aquest cap de setmana arrenca la Parlem Hoquei Lliga, on hi ha representació penedesenca amb el Noia i el Calafell. I de colofó sortirem a la muntanya amb l'Alba Esteve, que ens repassarà l'activitat del Centre Excursionista del Penedès. A 2:15, primera de les 3 cites, amb l'actualitat, el flaix informatiu. Dèiem que hi haurà teca, tot i que sigui divendres, i seguim amb la nostra roda d'alcaldes i alcaldesses. Avui, Ramon Ferrer, alcalde de Calafell. Tampoc hi faltarà la cultura, que es noti que és divendres, i l'entrevista de les 10:06 la destinem a presentar el nou temporada del Vendrell, amb l'Oriol Tuldrà, tècnic de l'Ajuntament vendrellenc. A 11:15, de nou parem i cedim el testimoni durant 4 o 5 minuts als serveis informatius perquè ens acostin l'actualitat del Penedès al segon flaix del dia. I a 11:15, el món del treball, primera secció de la temporada amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Heu sentit a parlar de la nova reforma laboral grega que amplien la jornada laboral a 6 dies. Li preguntarem si això podria arribar aquí i també comentarem 3 sentències recents guanyades a l'INSS. A 11:00, de nou Cultureta, cap de setmana amb les estrenes cinematogràfiques que ens durà el Marc Compte. Parlarem de Sant Sebastià, que s'acaba, i també s'ha acabat la vaga de guionistes, però, clar, han estat més de 3 mesos, em sembla, ho parlem amb el Marc a 11:00, i això tindrà repercussions, les abordarem, i, és clar també, les estrenes del cap de setmana. I aviso que hi ha molt de gore i d'acció. A 11:15, últim flaix informatiu, últim cop d'ull a l'actualitat, en clau, alt i baix Penedès, el flaix. I acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes. D'una banda, la Fira de la Bisbal del Penedès, que se celebra aquest diumenge. I en parlem amb la regidora de Cultura, la Judit Vidal. I de l'altra us presentem el Festival de Poesia La Vila en Vers, impulsat per la llibreria La Cultural a Vilafranca, està en marxa des de dimarts i finalitza el 6 d'octubre. En parlem amb el llibreter Quim Jubert. Aquestes són les propostes d'avui que anirem explicant i escoltant a partir d'ara. A Ràdio Vilafranca us saludem tot engegant aquest matí de divendres, Marc Pujol i Sílvia Delgado.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. El temps.
Una previsió meteorològica que ens acosta, com cada setmana, al Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Com estàs?
Bé. Em sembla que haig de seguir amb màniga curta o amb tirants, no, si vull?
Doncs sí, mira, avui és Sant Miquel i és el conegut aquest estiuet de Sant Miquel, però un estiu que s'allargarà gairebé dues setmanes. És que és bastant important perquè nosaltres, quan mirem els mapes del temps a llarg termini, arriben fins a 380 hores i el curiós és que fins d'aquí al 10 d'octubre gairebé no es veuen canvis. I això és força
mare
preocupant,
meva.
També. Vull dir que aquest cap de setmana ja avanço que serà completament tranquil i veurem si el diumenge podrem tenir temperatures rècords pel que fa a la calor, perquè en un mes d'octubre, perquè aquest cap de setmana entrem al mes d'octubre, podríem assolir temperatures màximes al voltant dels 35 graus. Al prelitoral i litoral potser no, però contra més a l'interior anem sí. Per tant, són temperatures que podrien ser de rècord i veurem el dimarts, quan arribi, si puc dir, mira, escolta, Sílvia, que hem tingut temperatures de rècord.
I jo que havia guardat les coses de la platja.
Doncs em sembla que aquest cap de setmana serà ideal per tornar-les a treure perquè farà un estiu d'aquests calorosos, ambient completament assolellat, i és que tenim un bloqueig anticiclònic que el que impedeix és que arribin aquests fronts freds, aquestes borrasques, i el que fa, doncs, és esquivar-les per dalt o per baix. Per tant, a nosaltres no ens arriben. Llavors, aquest bloqueig sembla que s'allargarà durant força setmanes. Per tant, ja avancem que el cap de setmana estarà marcat per el sol, per la calor, sense els núvols. Si bé a primeres hores del matí podrien aparèixer algunes boirines, sobretot a l'extrem sud del Penedès, més aviat que va al Baix Penedès, perquè contra més al sud doncs, podrien ser més importants, però en qualsevol cas, a la mesura que desapareguin, perquè quan surti el sol desapareixen ràpidament, les temperatures s'enfilaran de valent. Per tant, serà un estiu, però d'aquests de mes d'agost, de canícula, podríem dir.
Estiuet de Sant Miquel, no?
Estiuet de Sant Miquel i veurem el de Sant Martí, perquè sembla que amb el pas que anem podríem tenir estiu per força setmanes.
Doncs moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Els esports.
És divendres, falta un minut i escaig per arribar a un quart de deu i tenim cita ineludible, la prèvia esportiva. Uns minuts que serveixen per agendar els partits més destacats del cap de setmana i per apropar-vos veus dels protagonistes. Avui, la del tècnic del Noia, Pere Bàries, en l'inici, aquest cap de setmana, de la Parlem Hoquei Lliga. Arrenquem, doncs, anant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva amb els partits més destacats del cap de setmana en clau Penedès, i ho fem en un cap de setmana on, efectivament, el focus el tindrem totalment posat en l'inici de la Parlem Hoquei Lliga 2023-2024, però també en el futbol. De fet, comencem amb el futbol perquè el Vilafranca rebrà demà el Girona B a les 6 de la tarda en la quarta jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I en hoquei patins, com avançàvem, arrenca la Parlem Hoquei Lliga i ho fa amb doble representació penedesenca, la d'Anoia i Calafell. I que més, tal com ens estan demostrant les darreres temporades, arriben molt i molt forts. El Calafell s'estrena demà a la competició a les 8 del vespre a la pista d'un recent ascendit, el Sant Just, mentre que el Anoia ho farà diumenge a un quart de 5 de la tarda a Caldes. I recordem que encara haurem d'esperar unes setmanes, concretament fins al 21 d'octubre, per a l'inici de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord hi prendran part els altres dos equips penedesencs, el Vendrell i el Vilafranca. El Vendrell s'estrenarà el 21 d'octubre a Vic i el Vilafranca a casa davant el Dominicos. I després d'apropar-vos la prèvia pel cap de setmana, anem ja amb l'entrevista. Uns minuts que compartim avui amb el tècnic del Noia Freixenet, Pere Bàries. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Pere, encara no havíem tingut l'oportunitat de parlar després de la consecució del títol de la Lliga Catalana. Començo felicitant-te per aquest títol.
Moltes gràcies.
Parlàvem abans de, justament, un dia abans de l'inici d'aquesta Lliga Catalana, parlàvem d'aquest títol, i ens explicaves que aquest any l'havíeu encarat diferent i l'havíeu encarat no només com una pretemporada, sinó que anàveu a guanyar-lo, i justament ha arribat.
Sí, perquè Bé, altres vegades sí que planteges un treball més a llarg termini, que els jugadors es vagin adaptant i vas introduint potser més informació de la que tocaria, que els costi assimilar, vaja. I aquest any doncs, hem reforçat molt el que ja teníem, que per tant doncs, una part important de l'equip tenia molt, molt mamat, i els nous doncs, s'han pogut adaptar ràpid al model de joc, i el que hem buscat és des d'un bon començament que l'equip competeixi molt bé, intentant doncs, encaixar pocs gols, intentant no perdre boles en zones complicades, que la gent assimili ràpidament un model de joc i que això ens porti a competir bé. I la manera de fer-ho doncs, era plantejar-nos doncs, que des del primer partit oficial, no, que era la Lliga Catalana, intentar doncs, sortir a guanyar tots els partits, més enllà de com ho havíem fet altres vegades, no, que evidentment sempre ens fa gràcia guanyar, però per sobre del resultat estava l'adaptació i l'evolució de l'equip. En aquest cas doncs, hem intentat doncs, potenciar més la competitivitat, no només per buscar doncs, aixecar el títol de la Lliga Catalana, sinó per sacsejar una mica també el que havíem fet fins ara i mirar de començar la Lliga, l'Hockey Lliga, amb les millors condicions també.
Pere, vam patir a les semifinals amb aquell 2-3, sobretot amb aquell 2-0 a la mitja part, vam patir també a la final, però sí que és veritat, no? Una cosa molt important que comentaves, que s'està veient, no?, a aquest noia, tot i les noves incorporacions, que en són unes quantes, no?, que aquests engranatges funcionen.
Sí, i encara tenim molt de marge de millora. Sí, cert que tenim una base important de jugadors, hi ha tres incorporacions, però és veritat doncs, que els cinc que continuen, doncs, per dir-ho, ja pràcticament juguen de memòria, això és important. I els altres tres, doncs, penso que són tres jugadors amb una capacitat adaptativa molt ràpida, perquè, a part de l'experiència que tenen en la categoria, doncs, em sembla que són jugadors tàcticament intel·ligents, per tant, doncs, la seva adaptació sembla ser que pugui ser relativament ràpida. Tot i així, penso que hi ha molt de marge de millora, perquè sempre doncs, sorgeixen automatismes entre els jugadors, sinergies entre ells que s'aconsegueixen trobar el seu màxim exponent en base a tenir molts partits, molts minuts, que es vagin trobant, també d'equivocar-se entre ells, i això, doncs, a mesura que vagi avançant la temporada, doncs, cada cop ho tindrem millor, més enllà de que també hem d'encara millorar aspectes tàctics, però que ens juga l'equip està en un bon moment, de fet, ho va demostrar la Lliga Catalana, que va competir molt bé contra equips que ja s'estaven preparant també per la Supercopa d'Espanya, que havien començat abans que nosaltres a entrenar, per tant, doncs, penso que l'equip va fer un bon paper i també doncs, una mica que m'agrada molt, m'agradaria remarcar la intensitat amb la que l'equip ha jugat aquests partits, que penso que ha sigut una intensitat molt alta i de fet tant contra el Calafell com contra el Barça van ser partits d'alta intensitat per part dels dos equips que jugàvem. Però bueno, veig que l'equip doncs, en aquest sentit no fluixa i per tant doncs, tenim molt a guanyar amb això.
Per a doble mèrit, la consecució d'aquesta Lliga Catalana, perquè després de molt lluitar-ho, després de molts anys buscant aquesta victòria amb el Barça, que s'havia escapat en moltíssimes ocasions, per fi va arribar i, per tant, també aquest regust encara una miqueta més dolç.
I tant. El fet de guanyar-la contra el Barça dignifica molt el títol, perquè el Barça, t'asseguro que no regala mai res, no té títol menor, per tant, intenta guanyar sempre. I, de fet, ho vam notar fins al final, no? Que ens van acollar després del 2-3. Però, bueno, molt satisfet pel títol, molt satisfet per haver-lo aconseguit contra el Barça. I, a més a més, doncs, doblement satisfet pel fet de que feia molts dies que buscàvem aquesta victòria contra el Barça. De fet, l'any passat vam tenir un bon inici i un bon final contra el Barça, perquè tant a la Supercopa d'Espanya penso que vam competir molt bé allà a Olot, com al play-off penso que vam competir molt bé, però en canvi a l'Hockey Lliga l'equip no va competir gens bé, amb dos resultats molt avoltats. Per tant, doncs, sembla que hem tornat a trobar una mica la clau per poder competir contra el Barça i, bueno, i tant de bo doncs, es puguin repetir més victòries.
Comentaves abans, Pere, que justament el Barça es preparava per a la Supercopa aquest cap de setmana passat, campió de la Supercopa al Barça, que també ha deixat una gran imatge, no? I parlem de això encara fa més gran aquest títol del Noia, perquè hem vist un Barça totalment excepcional en aquesta Supercopa d'Espanya tornant-la a guanyar.
Sí, sí, sobretot a la final doncs, el Liceu va competir molt bé, sempre ho fa el Liceu, o gairebé sempre ho fa, el dany era de preveure. El que és una mica sorprenent doncs, és que a les semis doncs, el Barça realment va blastar el Calafell, perquè em sembla que era els 15 minuts de partit anant 6-0. Diu molt de la intensitat amb la que juga el Barça. Sobretot la primera unitat del Barça és molt... t'acolla molt quan juga en Pau Alavar, Tor Rodríguez i Romain Barroso. Aquest any doncs, acollen molt, es tracta a vegades de sobreviure aquells primers 10 minuts on ells t'apreten molt. Nosaltres vam tenir la sort de poder-ho aconseguir, el que va fer en aquest cas doncs, no va tenir la mateixa sort i d'aquí el resultat ha voltat. Però bueno, diu molt del nivell en què està el Barça, de com va arribar també a la final a 4 de la Lliga Catalana. Per tant, doncs, sí, penso que encara dona més mèrit o dignifica més encara la victòria.
Pere, anem ja amb l'inici de la Parlem Hockey Lliga. De fet, divendres passat el Noia presentava tots els seus equips en una festa que també servia, no?, per celebrar aquesta Lliga Catalana i per afrontar ja l'últim partit de pretemporada, en aquest cas amb victòria davant l'Espanyol. Com arribeu a aquest inici de temporada i sobretot a aquest partit de diumenge amb el Caldes?
Jo crec que arribem bé. El que em preocupa més és com arribem mentalment, perquè l'eufòria després d'un títol costa de pair a vegades, no estem acostumats a més a fer-ho, i per tant doncs, el principal hàndicap que tenim és que l'equip arribi al primer partit de Lliga amb tota la humilitat del món. Si som capaços d'arribar amb tota la humilitat del món, penso que l'equip arriba en molt bones condicions a aquestes alçades de temporada que estem. Aquesta és la meva feina i la feina que hem de fer entre tots, d'aconseguir doncs, que l'equip sigui humil, treballi dur, sigui intens, ens oblidem de la Lliga Catalana, ja és passat, i estem molt contents, jo segurament, no sé si el qui més, però molt, molt, molt content, però sí que hem de fer un exercici de realitat, de realisme, tocar de peus a terra i pensar que això no ens garanteix res de cara al futur i encara menys una pista tan complicada com el Caldes. Per tant, doncs, hem de fer un punt i a part, un punt i seguit, perquè la competició segueix i ja centrar-nos molt, molt, molt en una nova competició que permet una miqueta més l'errada, perquè esperem doncs, classificar-nos pels play-offs. Per tant, doncs, la part important es decidirà el mes de maig, si som capaços de classificar-nos, que és el nostre objectiu, però sí que és cert que quan més ben classificats arribem, millor. S'acostuma a veure que sí que el play-off es dona alguna sorpresa o es trenca el factor pista, però és el menor de les vegades. No? Normalment el que juga a casa surt beneficiat del play-off, per tant, doncs, mirar cada el més amunt possible.
Pere, per acabar, arrenqueu aquest diumenge a 4:15 de la tarda a la Torre Roja. Com encareu aquest partit?
Bé, una competició nova perquè la comencem ara. Sí, penso que començar fora de casa no és dolent, aquesta competició. Si cert que ho fem en una pista difícil o com a mínim pel Noi històricament complicada, ens ha costat sempre molt sumar punts allà. Sí, cert que els precedents són bons, perquè em sembla que els últims dos cops hi hem guanyat, però no ens serveix de res el passat, tal com deia un moment, i penso que l'equip arribarà en un bon moment. L'objectiu és sumar els 3 punts, iniciar amb molt bon gust de boca la competició, amb un rival doncs, que ens coneixem bastant, no només el matron, sinó els jugadors que formen part de la plantilla rival. Per tant, doncs, jo per mi penso que serà un partit molt complicat, com sempre són els partits a Caldes, i que hem de ser, sobretot intentar imposar el nostre ritme, intentar imposar la nostra intensitat, concedir poc, i estic convençut que si ho fem, doncs ens emportarem els 3 punts.
Esperem, Pere, dilluns poder informar de la primera victòria, esperem, del noi en aquesta Parlem Hockey Lliga 2023-2024. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en xarxa. Sort, diumenge, i fins la propera.
Moltes gràcies, Ali.
I després de l'entrevista, i tal com fem cada 15 dies, anem ja fins a Ràdio Vilafranca per descobrir l'última hora del Centre Excursionista del Penedès de la mà de la companya Alba Esteve. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, avui de fet estem de celebració, ja que el Centre Excursionista del Penedès ha arribat al miler d'associats i així doncs és l'entitat esportiva amb més socis de la comarca. A més, també cal destacar que en el que portem d'any, en el 2023, han entrat més de 100 associats nous a l'entitat. Tot això, doncs, no hauria estat possible sense la feina incansable de totes les persones que voluntàriament han fet realitat la nova seu social que està ubicada al carrer Pere el Gran. I encara amb bones notícies, el CEP, conjuntament amb la nova secció de Penedès Verd, ha estat guardonat a la convocatòria Impuls Territori de PINAE gràcies a l'ajuda de la Fundació PINAE, doncs, l'objectiu és potenciar la conscienciació del medi ambient i de l'entorn que ens envolta, tot per tenir cura i també per respectar la natura, així com per crear també projectes educatius seguint els valors de la sostenibilitat, sobretot entre els més joves. I pel que fa a les activitats de la propera quinzena, avui divendres dia 29 es durà a terme l'entrenillo d'estiu des de Vilafranca i fins a Vilanova. La nova data es deu que el dia 25 d'agost es va haver de posposar perquè hi havia situació de perill d'incendi forestal. També aquest cap de setmana hi haurà dues sortides. En primer lloc, la secció de caminades esportives farà la volta al Midi d'Ossó. Des de la secció d'excursionisme s'ha organitzat una matinal al Meridià Verd. I a partir de dimarts vinent, des de Caminades Esportives del CEP, es proposa descobrir les llegendes dels castells de l'Alt Penedès. És una iniciativa que se celebrarà tots els dimarts, a partir del dia 3 d'octubre, i es sortirà a les 7 i 10 minuts. Aquesta vegada, un cop es toquin les pedres del castell, una veu misteriosa ens regalarà a plena nit i a llum dels nostres frontals una breu llegenda del lloc. En aquesta ocasió, de fet, serà el castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos. Podeu consultar tota la informació d'aquests castells de llegenda pel Penedès a cep.cat. I encara de cara al cap de setmana vinent, divendres està programada una projecció i ressopó, i dissabte 7 també des de la secció d'escalada s'ha organitzat una projecció del documental The Alpinist, que narra la vida de l'escalador i alpinista Marc-André Lecré. El local del CEP serà dissabte vinent a les 7 de la tarda, seguit d'un sopar de carmanyola a l'espai social. Les inscripcions, doncs, estan obertes. Això és tot. Salut i molta muntanya.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 9:45 del matí. A aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en un nou flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'oficina antifrau dona protecció al secretari i l'interventor de la Mancomunitat Penedès-Garraf com a denunciants d'irregularitats. Es tracta d'un dels pocs casos que s'han donat a Catalunya en què tant l'interventor com el secretari d'una institució reben la condició de persones informants protegides per l'oficina antifrau després de presentar denúncies per presumpta corrupció a l'ENS. Des de l'oficina antifrau s'ha confirmat aquesta decisió, però no s'han donat més detalls dels fets per protecció dels denunciants i la Mancomunitat
Penedès Garraf ha explicat que estan col·laborant amb tots els requeriments de l'OAC. Segons fonts properes al cas, els dos màxims funcionaris de la Mancomunitat han denunciat diversos presumptes delictes de prevaricació administrativa i un de malversació de fons públics comesos durant el darrer mandat de la institució. En aquest sentit, detallen que van emetre diversos informes en relació a presumptes irregularitats a l'entitat, que no van ser atesos des de la presidència ni la gerència i que, paral·lelament, es van iniciar actuacions repressives contra els dos funcionaris. La Cambra de Comerç de Tarragona organitza, juntament amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, amb subvenció dels fons europeus, un curs de vetllador, monitor de menjador escolar i monitor de transport escolar organitzat i adreçat a persones d'entre 45 i 60 anys d'edat que estiguin en situació d'atur o inactivitat laboral. El curs, que és gratuït, té una durada de 150 hores que es faran de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Des del 23 d'octubre fins al 4 de desembre al Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès. Podeu consultar més informació i fer les inscripcions al web de l'Ajuntament de la Bisbal o al web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Aquest diumenge té lloc la 23a edició de la cursa Pujada al Castell d'Olèrdola. Els organitzadors de la cursa de muntanya preveuen que aquest diumenge la prova s'acabarà fent amb més d'un centenar de participants. A mitja setmana ja s'havien superat la vuitantena i és probable que, sumant els corredors que es decideixen a última hora, s'acabi superant el centenar d'inscripcions. Des del 2021, el traçat de la prova es manté. Són 12,7 quilòmetres que tenen com a atractiu el seu pas per Corriols i la proximitat amb el castell d'Olèrdola. La prova s'iniciarà a les 9 del matí des de davant de l'escola Circell de Moja. A l'arribada, tots els participants rebran obsequi amb beguda i botifarrada. La inscripció té un preu de 12 euros. Si es fa el mateix dia de la cursa, l'import passa a ser de 15. Part dels diners que s'obtinguin es destinaran a Olèrdola per la marató. Tercera edició de Patrimonis de Paper. El proper 3 d'octubre s'enceta la tercera edició del cicle Patrimonis de Paper, que vol difondre la documentació patrimonial de Vilafranca a través d'un programa de 6 conferències d'experts locals i externs. El cicle, organitzat conjuntament per la Biblioteca Torres i Bages, Vinzeum i l'Arxiu Històric Comarcal, vol posar en relleu la forta tradició de respecte a la documentació per part de la vila. Els escenaris escollits per acollir l'edició d'enguany seran l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, l'Auditori del Vinzeum, la Biblioteca Torres i Bages i el Fòrum Verger Balaguer. A més, totes les activitats seran totalment gratuïtes.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 2:15. Com cada 15 dies, parlem amb alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques. Avui fem aturada al Baix Penedès, concretament a Calafell. Així que marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, contem amb l'alcalde de Calafell, el Ramon Ferrer, que va guanyar amb una àmplia majoria les eleccions del passat mes de maig. Molt bon dia, Ramon. Com estàs?
Molt bon dia. Bé.
Feia temps que no parlàvem tu i jo, aquí a la ràdio.
Sí, la veritat que sí, que he passat l'estiu i hem estat una mica desconnectats.
Bueno, però sempre fent feina. Bueno, com que, bueno, sí que vam parlar una mica després de les eleccions, que vau guanyar, el 17 de juny es va constituir el nou ajuntament amb aquest pacte amb Junts, en aquest cas, amb l'únic integrant de Junts. I primer de tot, dimarts o dilluns, es van complir aquests primers 100 dies de govern, i quina valoració en fas?
Bueno, jo crec que ha sigut una valoració positiva perquè, doncs, evidentment, portant 8 anys governant, doncs, no has d'estar pensant com organitzes l'Ajuntament ni et poses al dia perquè pràcticament doncs, ja el coneixes, no, la realitat. I això ha fet doncs, que sigui més fàcil de que puguem continuar projectes que ja havíem arrencat a l'anterior mandat i que pràcticament doncs, s'estaven iniciant i que puguem doncs, ja encarar-los i consolidar-los per poder doncs, que en aquests propers mesos es puguin ser una realitat.
Uh-huh. Com bé deies, clar, ja porteu uns anys. Sí que és veritat que s'ha fet algun canvi en l'àmbit organitzatiu, podria ser?
Sí, durant aquests 8 anys hem estat organitzant l'Ajuntament d'una manera doncs, diferent de com estava funcionant fins aquell moment. I també doncs, això ha implicat que ens anéssim adaptant l'organigrama polític una mica doncs, a la realitat. La veritat que aquesta vegada, aquesta legislatura, hem fet un organigrama molt, molt simple, molt, molt minimalista, no? I que al final el que fa és recollir una mica doncs, això, la sintetització, la síntesi de tot el que hem anat fent a nivell organitzatiu i que al final doncs, ho fa tan senzill que sembla que sigui fàcil de fer, no? Però ha suposat molts anys de treball i molts anys d'esforç poder arribar a aquesta organització tan simple i tan senzilla que és la que volíem des del primer moment, no? Clar. I, bueno, doncs jo crec que a nivell organitzatiu també l'organigrama polític aquesta vegada doncs, hem pogut fer-ho, ja dic, d'aquesta manera tan sintètica i que això també farà que després a nivell organitzatiu l'Ajuntament acabem de tancar tota la fase organitzativa també doncs, amb aquesta síntesi d'organització que ens permetrà ser més efectius.
Uh-huh. Guanyaves com amb una àmplia majoria, cosa que no va sorprendre. Potser em va sorprendre que us vau quedar aquest únic regidor per obtenir aquesta majoria absoluta, molt difícil en aquests temps, però això significa que la feina feta durant els darrers anys ha estat bona, no? Al final és la lectura que fem una mica, no?
Sí, evidentment, nosaltres volíem arribar a la majoria, pensàvem que podria ser aquest cop possible, però bueno, ens va faltar molt poc, estàvem preparats per poder doncs, arribar-hi i poder governar en solitari també, però també, doncs, tot i que haguéssim aconseguit aquesta majoria, hauríem obert els pactes i hauríem obert una mica el govern a poder incorporar altres forces, no? Perquè al final el que fa és que el projecte sigui més ric i també doncs, més representatiu de la societat de Calafell. I aquest cop doncs, bueno, ens va faltar un regidor, hem pogut pactar amb Junts, que també tenen un regidor, i això doncs, és suficient, però tot i això doncs, també hem intentat pactar amb la CUP, a més, perquè també doncs, els dos grups van fer una campanya doncs, molt neta, explicant les seves propostes, els seus plantejaments, sense entrar amb discussions amb els altres grups i sobretot sense entrar, com han fet alguns partits doncs, a nivell personal, amb atacs personals, i això doncs, va suposar doncs, que per nosaltres són la prioritat a l'hora de buscar acords aquests dos grups durant aquest mandat i que bueno, Junts ha incorporat el govern, la CUP no va ser possible, jo crec que per molt poc, però també doncs, estem oberts a que durant el mandat puguem arribar a acords amb ells i puguem doncs, intentar també doncs, pactar coses.
Uh-huh. 100 dies, un estiu en el que no ho heu aturat, teniu moltes festes que de fet acaben aquest diumenge amb la Festa Major de Segur de Calafell, però que hem vist notícies constants gairebé quasi cada dia de continuació de projectes o de bandarà, fins i tot recordo la setmana passada el tema dels cinemes. Com ha sigut aquests 100 dies?
Sí, la veritat és que hi ha hagut coses doncs, que bueno, potser han sorprès a l'opinió pública, com el tema dels cinemes. Ja fa mesos que ja estàvem treballant en intentar arribar a un acord amb la propietat, perquè doncs, tant la propietat com l'Ajuntament el que volem és donar continuïtat amb l'ús del cinema, l'activitat dels cinemes, i que suposen doncs, un equipament cultural de primer ordre, però també alhora un equipament turístic d'oci que doncs, dona un servei important els caps de setmana a la gent que ve sobretot al municipi a l'estiu doncs, a nivell d'oferta d'oci. No? I per tant, per nosaltres és importantíssim donar continuïtat amb aquest equipament, que s'havia vist amenaçada per això, pels operadors doncs que hi ha avui dia a nivell de superfícies comercials d'alimentació, que en el nostre municipi doncs, no tenen masses espais i intenten ficar, doncs, intenten posar-se allà on troben la possibilitat, l'oportunitat, i bueno, doncs, a vegades doncs, fa que ens posin en situacions complicades i que hàgim de prendre decisions com aquesta que vam prendre, de suspendre llicències i de poder treballar amb tranquil·litat, arribar a un acord amb la propietat i poder desencallar aquest tema de que, evidentment, que hem de, com a municipi hem de crear nous espais doncs, perquè aquests operadors s'hi puguin posar, però sempre mantenint els usos que hi ha culturals i que hi ha d'oci del municipi que li donen aquesta identitat.
Una altra dels canvis que hem vist durant aquests primers dies ha estat aquest increment o aquesta posada al dia de les xarxes socials de l'Ajuntament. S'ha obert un TikTok, hem vist com s'integrava també Instagram. Això és molt positiu, no?, de cara a la ciutadania.
Sí, hem intentat obrir canals nous perquè doncs, hi ha molta gent jove que utilitza altres espais que no són els Facebook o fins i tot hi ha doncs, el Twitter i altres doncs, mitjans que teníem més o menys en funcionament i que estan donant molt bon rendiment, però també hem detectat doncs, que van orientats a un sector de públic que hi havia un altre sector doncs, que ens quedava orfe, no? I per tant ens hem obert una mica doncs, això al públic més juvenil, amb l'Instagram, amb el TikTok, que també doncs, forma part del municipi, que també volen participar de manera activa en política i que també volen estar al corrent del que succeeix al seu municipi. No? I això és una mica el que estem intentant, fer-ho amb mitjans més moderns, amb aquesta proximitat que ens caracteritza des de ja fa doncs, de que representa el sofà o representa tota el cal de la ràdio o altres mitjans que estem posant doncs, per arribar d'una manera més fàcil a tothom. Doncs al final també aprofitar aquestes xarxes doncs, més noves doncs, també ens dona aquesta proximitat i també ens permet aprofundir en aquest nivell.
Una altra de les notícies és el Gran Parc que es farà, bueno, que ja ha començat les obres al Masmel, aquest pulmó verd que sortia en diversos mitjans de comunicació i que suposarà, jo crec que una cosa molt bona, no? Aquest espai obert a tota la ciutadania i també en un lloc estratègic.
Sí, és un espai, és un parc que serà el més gran del municipi per ara. Superarà una mica doncs, el parc de la Sínia, tot i que pràcticament tenen la mateixa superfície, serà una mica més gran, però sobretot perquè té una ubicació que és molt cèntrica en el municipi, però alhora també no només dona servei a Masmel, que és on està ubicat, a l'urbanització de Masmel, sinó que també és un parc que està molt proper al nucli de Segur i amb les mancances que té Segur d'espais verds i de zones verdes i de parcs, doncs, evidentment, donarà molt de servei també al nucli de Segur, no? Precisament, just al davant, té ubicat el Col·legi Mossèn Cinto, que dona servei doncs, a molts nens de Segur, i també doncs, a l'escola Bressol, doncs, que hi ha també la part de baix, que també doncs, molts nens d'aquest nucli de Segur doncs, van allà. No? I això fa doncs, que el parc també al final s'acabi utilitzant per gent, sobretot també, ja dic, de Segur. Tot i que estigui ubicat físicament a Masmel, està a tocar. No? I això al final fa que aquest dèficit que ha tingut històricament de Segur d'equipaments, d'espais verds, doncs, amb aquest parc quedi una mica... doncs, minvat i que ja no hi hagi tant de dèficit. I ara doncs, també un altre dels projectes que tenim ja per licitar és la millora de tot el torrent de la Casa Nova, que aquest sí que és la zona verda que travessa tot Segur i que adequant-la com hem fet també amb el torrent del carrer Ferradura, que ara també doncs, s'està ja acabant aquestes obres, doncs creiem que pot ser un espai ecològic, però també un espai verd, una via verda que s'obri al mig de Segur i que funcioni també com un parc lineal, no?, que connecti la carretera amb el camp de futbol, que és la part més alta de Segur, pràcticament doncs, a un nivell que hi pots anar caminant sense pujades i baixades importants. No? Uh-huh. I això doncs, fa doncs, que bueno, aquesta aposta per fer que els espais verds de Segur doncs, estiguin en condicions i estiguin doncs, al dia i es posin doncs, en valor, doncs jo crec que aquest parc doncs, és una d'elles i que és la demostració més evident de que el municipi doncs, s'aposta per fer uns espais verds també amb criteris sostenibles, amb criteris ecològics. En serà el primer parc que no tindrà rec automàtic i que s'utilitzaran doncs, espècies autòctones que pràcticament no tindran manteniment. I això fa doncs, que aquest pla director que tenim d'espais verds, de disseny d'espais verds, doncs també entri en joc i també aquests criteris que ens estableix aquest pla doncs es comencin a aplicar i comencem a tenir unes zones verdes que siguin també alhora més econòmiques de mantenir, no?
Clar. Clar, perquè una cosa és fer una zona verda i l'altra és el manteniment que això comporta moltíssims Exacte. Diners i moltíssimes persones que estiguin treballant.
Sí, sí, aquest és el tema.
Anem a la part més social. Ara no recordo, es va anunciar aquesta construcció de pisos de lloguer social o assequible. Com està la situació?
Bueno, aquesta és una de les coses que volíem desbloquejar també en aquests 100 dies, volíem donar la llicència. Tenim entrat el projecte. No ho hem aconseguit perquè ens falta... Ens hem presentat també a la subvenció del Next Generation per aconseguir aquest finançament, uh-huh. però estem ja a poc doncs, de poder donar llicència amb aquestes obres i poder també doncs, iniciar la construcció d'aquests habitatges que estic segur que en les properes setmanes doncs, ja començarem a veure moviments.
També durant els mesos d'agost o juliol vam veure com s'entregaven més claus d'aquests pisos de lloguer social, que també era una aposta que feia moltíssims anys que no es feia a Calafell.
Sí, la veritat és que hem obert dues línies, una que és el lloguer social, que ho estem fent bàsicament amb habitatges que són propietat municipal o que venen cedits del Sareb. Malauradament no hem aconseguit que la Generalitat doncs, ens traslladi habitatges d'altres entitats bancàries, com els hi hem requerit diverses vegades, però doncs, estem col·laborant amb el Sareb de manera directa i això fa doncs, que al final també doni els seus fruits i ja són una dotzena d'habitatges que tenim doncs, lligats amb ells, allogats, i que donen servei a persones que tenien dificultats doncs, per poder tenir un habitatge. No? I en aquest cas doncs, és un lloguer social que a més va en funció del nivell de renta. Hi ha persones que estan pagant 80, 120, 200 euros al mes de lloguer en funció de les seves possibilitats i això fa doncs, que també tinguin un habitatge digne en condicions que segurament doncs, si no hi hagués aquesta opció doncs, no podrien tenir. No? I alhora també doncs, l'altra línia d'actuació que és la d'habitatge de lloguer assequible, que és la que hem comentat abans, d'aquests 100 pisos, 100 habitatges, 110, doncs, que es volen fer i que també... doncs, estem ja a punt de donar la llicència d'obres i que puguin tirar endavant, que obriran doncs, també possibilitats d'habitatge en un altre sector de gent doncs, que també els preus de lloguer actuals de mercat doncs, segurament no són assumibles. No?
No, i més entre que no és assumible i la compra amb aquesta pujada de les hipoteques pel preu de l'Euribor, la situació, si més no, és complexa. Anem a matèria de gent gran, tot i que Calafell és un municipi que té moltíssimes persones empadronades, altres que doncs, potser no fan aquest canvi perquè vivien en un altre lloc o pertanyen a l'àrea metropolitana, no volen empadronar-se. Sí que una de les apostes que vaig veure que deia en una de les entrevistes era el fet de la residència de gent gran. Cada cop és més necessari, no?, que tots acabarem sent grans, tard o d'hora, i en aquesta línia també hi voleu treballar.
Sí, el que hem fet és bueno, treballar colze a colze amb la Fundació Santa Teresa. En el seu moment es va obrir un centre de dia que ja està funcionant a ple rendiment. Tenim una cinquantena d'usuaris ja que són usuaris habituals d'aquest centre de dia i ara doncs, volíem completar aquesta oferta amb l'espai de residència, oferint doncs, també la possibilitat de tenir-hi llits i de tenir persones doncs, allà que utilitzin aquesta forma d'assistència i d'ajuda. I això, doncs, aquesta residència doncs, ja es va veure doncs, la llum una mica del túnel, no?, quan es va aconseguir la subvenció del Next Generation de 5 milions d'euros, que va fer doncs, que aquest projecte ja fos viable. I ara doncs, ja la Fundació Santa Teresa ha entrat el projecte per demanar la llicència. Hem desbloquejat el tema també del terreny de la concessió. Ja l'hem cedit perquè es pugui fer aquesta residència. I ara s'està doncs, acabant de formalitzar tota la documentació i tots els papers per poder anar al notari i assignar. I a partir d'allí doncs, ja donar aquesta llicència d'obres i que puguin iniciar la construcció d'aquesta residència i que puguem completar aquest equipament que en el seu moment doncs, va ser un dels més demandats per la població del nostre municipi.
Clar. Anem a continuar amb la línia de benestar. No sé si tenen por o teniu por en aquest cas del que parlàvem abans, no? D'aquests lloguers que són tan econòmics, que són tan cars, perdó, i aquestes hipoteques que estan pujant, si hi haurà una allau de desnonaments en algun moment perquè això sembla que no aturi, al contrari.
Bueno, ja ha començat aquest allau que dius tu, no hi ha un allau, però sí que hi ha un goteig constant de que ja pràcticament doncs, tenim uns 7 o 8 desnonaments mensuals que fa doncs, que hi hagin persones doncs, que acaben perdent el domicili on estan vivint. Ja sigui per temes hipotecaris o ja sigui també per desnonaments doncs, de lloguer, que és el que més s'està donant avui dia. Doncs persones que no poden pagar el lloguer i que acaben doncs, ocupant aquell immoble i al final doncs, el jutge acaba donant la raó al propietari i els acaba fent fora. No? Uh-huh. Llavors, bueno, doncs és un tema ja de intentar fer polítiques d'habitatge, de que puguem arribar a tot aquest sector doncs, ampli de població, que també puguin tenir doncs, aquesta possibilitat de tenir un lloguer assequible o un lloguer social i que puguin continuar vivint al municipi i no hagin de buscar doncs, habitatge en altres municipis de fora doncs, que puguin oferir un preu més reduït. No? Uh-huh.
Continuem seguint amb la línia econòmica. D'alguna manera, aquesta setmana es va aprovar 100.000 euros per a una nova campanya de bons al comerç local, incentivant, no?, la compra, com hem vist durant... Hem vist sempre, no?, que la FI és un lloc on el comerç local doncs, va tirant. Sí que arran de la pandèmia va haver-hi una baixada, es van posar en marxa aquests bons i torneu amb aquesta quarta campanya.
Els bons van sortir per ajudar el comerç amb la situació de pandèmia i intentar recuperar la normalitat econòmica que hi havia abans de la pandèmia, no? Però ara ens vam fer un plantejament de que la situació actual del comerç, precisament també arran de la pandèmia, doncs s'han augmentat molt les compres online, el comerç online, tothom està doncs, comprant a distància amb aquestes plataformes que hi ha avui dia per internet, i com que n'hem après a utilitzar les noves tecnologies, haver estat tancats a casa, no? Doncs al final la gent ja no va tant a les botigues, i això fa doncs, que els comerços de proximitat, els comerços petits, doncs, tinguin aquesta situació de crisi, no?, que potser abans de la pandèmia no tenien. No? I, per tant, hem fet aquesta reflexió i hem pensat doncs, que segurament la pandèmia ja ha passat i ja hem recuperat la situació econòmica que teníem abans de la pandèmia, en molts casos, però també és veritat doncs, que hi ha una crisi en general del comerç i que s'està canviant el model comercial i segurament doncs, el tema dels bons pot ajudar-nos a que aquests anys doncs, en què el trigarem, en què el comerç s'acabi adaptant a aquesta realitat i acabi canviant una mica els hàbits que teníem històricament, doncs, aquests bons ajudin a que aquests comerços doncs, puguin continuar tirant endavant i puguin sobreviure, no? I per això, doncs, una mica, en un municipi com el nostre, en què vivim pràcticament del comerç i la restauració i tot el que és l'activitat econòmica en aquest sentit, dels serveis, del turisme, doncs el tema de la campanya de bons doncs, per ara es fa necessària i per això hem fet aquesta aposta que ja dic, que tot i que no teníem previst en el pressupost, hem pogut esgarrapar 100.000 euros i puguem iniciar una nova campanya de bons per intentar això, no? Per intentar ajudar el comerç a passar aquesta situació de transició fins que no acabin doncs, trobant un nou enfoc, una nova orientació comercial que els nous temps doncs, ens obliguen a fer, no?
Doncs Ramon Farré, se'ns ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns aquí al Penedès en Xarxa i fins d'aquí no gaire, esperem.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa. We were a long way from home, haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room with both.
Tancarem aquesta primera hora amb una cançó nova de Trinca que Ed Sheeran ha llançat aquest mateix divendres. Sona així, American Town. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. Close and the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when one on one. I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me.
Penedès en Xarxa. English girl.